La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimecres 19 d'abril del 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar, com sempre, a través de la ràdio analògica, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, en directe, ara mateix, a través de cugat.cat, i també podeu recuperar la tertúlia posteriorment en format de podcast. Avui farem una tertúlia una mica diferent. Queda una mica menys d'un mes per començar la campanya electoral, quan deixarem de fer aquestes tertúlies polítiques. En els quatre dimecres que ens queden, volem convertir aquestes tertúlies, on sempre tractem l'actualitat de la ciutat, en tertúlies monogràfiques sobre quatre temes que marcaran, segur, aquesta campanya electoral que començarà el 12 de maig. Així que començarem una miqueta a escalfar motors. Saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat, Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Francesc Duc, regidor d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pere Soler, regidor i alcaldable del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián, regidor i també alcaldable per Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia, Albert.
I Marco Simarro, regidor i alcaldable de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
He fet aquest apunt d'alcaldable perquè, diríem, ja són tertúlies molt més enfocades cap a les eleccions i, per tant, crec que està bé remarcar-ho. Avui, com a primera tertúlia monogràfica, vull parlar d'habitatge. És un tema, ja sabeu, dona molt de sí, però mirarem de condensar-ho en la mesura del possible en aquests 45 minuts. A veure, segons dades que va donar l'Ajuntament fa unes setmanes, Sant Cugat compta actualment amb un 2,3% d'habitatge assequible i espera arribar cap al 2030 a un 10% en tot el parc immobiliari. En aquest mandat s'han fet o s'han entregat 129 immobles nous i l'adquisició de 29 habitatges per tanteig i retracte. Aquest 10% del 2030, a través que es vol aconseguir a través del Pla d'Habitatge Assequible, suposa que Sant Cugat haurà de comptar llavors amb al voltant de 3.800 habitatges assequibles. I bona part d'aquesta quantitat es projecta al futur barri de Can Ametller, on es calcula encabir-hi uns 4.000 habitatges, 2.000 dels quals, un 50%, han de ser assequibles. Per tant, un cop plantejades aquestes dades, valorem diguem, tant aquestes dades, el que s'ha fet durant aquest mandat, en aquests 4 anys, i quina és la projecció de cara en aquest 2030. En aquest cas, com que farem aquesta mena de debat més encarat electoral, farem les primeres intervencions per ordre de vots a les últimes eleccions. Normalment comencem govern i fem oposició, en aquest cas ho farem d'aquesta manera, si us sembla bé. Per tant,
hauria de venir el PDeCAT, no? Doncs?
Hauria de venir el PDeCAT, correcte. Però ara mateix, això ja serà
que és qui té els drets electorals, no? Dic jo.
Això ja serà en campanya, això ja serà en campanya. Ara mateix ho haurem de fer-ho així. Carles, comences tu mateix.
Pere, no vols debatre amb mi?
No, no, sí. Bueno, a mi m'agradaria debatre amb el teu candidat.
No ho entenc, no ho entenc.
Perquè el teu candidat normalment s'amaga bastant, el teu candidat.
Sí.
Bueno, tu mateix, Carles, jo aquí no m'hi ficaré.
Bueno, vinga, aviam. La qüestió de l'habitatge és una qüestió molt seriosa aquí a Sant Cugat perquè tenim un problema de sobrecost que genera o profundeix situacions de vulnerabilitat que provoca, en part, el fenomen de l'expulsió, sobre el qual no tenim dades del tot rigoroses, però a ningú se li escapa que hi ha persones que, per diverses circumstàncies, en el moment de l'emancipació, en el moment de la jubilació, perquè ja es produeix un divorci o una separació, o perquè es produeix un sotrac econòmic, doncs hi ha gent arrelada a Sant Cugat que ha de marxar, per la raó que sigui, no? I, per tant, hi ha un risc i una tendència, diguem, cap a un procés de gentrificació, cap a pèrdua de capital social, i és un problema important que s'ha de mirar de posar mitjans per resoldre'l tant com podem, no? Tenim un problema de desequilibri entre oferta i demanda. És un problema que està a tot el conjunt de l'entorn metropolità. El problema és una hiperconcentració de la demanda en un perímetre massa petit a l'entorn de Barcelona, i que, a més, també hi ha un problema de la demanda les persones, les famílies que demanden habitatge, doncs que està també clarament i directament relacionat amb el dèficit fiscal, com parlàvem l'altre dia, no? Aquest problema d'hiperconcentració de demanda té també una causa molt clara amb la qüestió de les infraestructures. Aquí, a l'entorn de Barcelona, doncs hi ha problemes de concentració amb costos de congestió altíssims, no? Amb densitats molt elevades a pocs quilòmetres relativament de municipis i comarques que tenen més aviat risc de desertització, i per tant aquesta és una qüestió claríssimament a resoldre i que s'ha d'abordar en el llarg termini, no? I pel que fa a l'oferta a l'entorn metropolità, doncs fora d'aquest perímetre tan petit és poc competitiva per les raons que ara deia, i per tant hi ha un problema de sobreatenció de la demanda, d'increment excessiu de preus, i que a més s'agreuja en el cas de Sant Cugat per aquesta percepció de que Sant Cugat és el municipi que clarament presenta les millors dades amb els índexs socioeconòmics i d'oferta de qualitat de vida. Per tant, el que s'ha de plantejar són ofertes, són solucions d'oferta i de demanda, algunes en el curt termini i altres han de ser necessàriament pensades pel llarg termini, no? En primer lloc, naturalment, hem de seguir treballant per incrementar l'oferta, sobretot d'habitatge protegit, preservant, al nostre entendre, dues coses, que, en essència, o dos de les característiques del que és el model Sant Cugat de qualitat de vida, no? Que, per tant, hem de tenir un urbanisme que sigui coherent amb el que s'ha vingut desenvolupant i que ha donat tan bons resultats des de l'any 1987, i preservant l'equilibri d'usos, cosa que és important. I el segon és que això també passa per moderar el creixement. Sant Cugat, el Pla General Metropolità, preveia un municipi que podia tenir clarament més de 200.000 habitants. En aquell moment es van prendre decisions que havien de deixar això a la meitat, i aquest és un criteri que nosaltres mantenim i continuem defensant més que mai, perquè a més té molt a veure amb la sostenibilitat i amb criteris que són més moderns, però que clarament necessiten aquesta contenció. Per tant, cal seguir insistint en la promoció d'habitatge protegit públic, també concertant amb el sector privat quan convingui, per tant, doncs amb figures com ara, per exemple, la que es va posar en marxa en el seu dia ja fa anys amb les casetes dels mestres, que finalment ara arriba a bon port, i moltes altres com el cohousing que hem anat posant sobre la taula i que són més recents, no? I buscant les noves fórmules que hi hagi, doncs, per ajudar a facilitar el problema. Creiem que el dotacional és una figura que s'ha de potenciar. L'habitatge dotacional és habitatge que està en sòl d'equipaments, que té unes característiques molt, molt concretes, però que pot ajudar a resoldre alguna de dels àmbits de problemàtica que tenim al municipi, i pot fer-ho de manera aliena a la necessitat d'imposar un creixement a la ciutat que potser no cal, no? Creiem també que és molt necessari comptar amb dades rigoroses, clarament ho hem vingut dient durant tot el mandat, que ens faltaven dades rigoroses sobre quin és el dimensionament concret de la demanda, i amb això doncs voldríem també contribuir, i en parlàvem i ho vam pactar de fet amb el govern, ara amb la moció que vam aprovar conjuntament fa un mes apenas. Però també creiem que això és una solució que és necessària, però que al final acabarem amb el sostre edificable de Sant Cugat, i que per tant no estaríem, si no fem més coses, oferint solucions als que avui tenen 5 anys, per dir una cosa, no? Perquè arribaran al mercat d'habitatge i aquest ajuntament ja no tindria capacitat per fer el que estem plantejant ara. Per tant, creiem que també pensant en el llarg termini, però des d'allà, hem de fer polítiques molt clarament orientades a millorar la distribució del conjunt de la demanda en l'àmbit de la regió metropolitana. Perquè el problema de Sant Cugat és d'accés a demanda externa. És la demanda externa és la que ens pressiona, i per tant aquí és on hem d'incidir, no? I aquí, també hem presentat mocions en aquest efecte, pensant en infraestructures i en la millora de l'equilibri territorial en el conjunt de Catalunya, que al final és la solució estructural que necessita Sant Cugat en el llarg termini.
Vale, gràcies, Carles. Francesc, Duc.
Sí, bon dia. Jo, la primera cosa és que des d'Esquerra ens alegrem que per fi, doncs, des del grup de Junts o Convergents o amb el grup que sigui, assumin, doncs, el que dèiem nosaltres el 2019, i de fet no només nosaltres, sinó que amb el govern que es va formar l'Ajuntament de Sant Cugat, un dels punts capdals precisament era el tema de l'emergència habitacional que vam dir en aquell moment, i que és, com ara el Carles també explicava, un problema realment molt greu que fins ara s'havia amagat. A partir d'aquí, ja ho recordo, vam fer un comissionat a tres bandes on, no, abarquem el tema de l'habitatge no només des del punt de vista urbanístic, sinó també des del punt de vista econòmic, de recursos necessaris i sobretot des del punt de vista social. També ja s'ha fet un gran esforç en aquest sentit, i per tant, doncs, el que hem fet durant aquests 4 anys és treballar, i treballar molt en tots els fronts per abordar aquesta problemàtica. A partir d'aquí, jo crec que una de les coses capdals que hem fet és el pla d'habitatge assequible, per tant, un pla que doblava les voluntats municipals en temes d'habitatge, a partir d'operacions de microurbanisme, que li hem dit, operacions molt concretes, llocs molt determinats, on, en llocs on hi havia possibilitats de fer petites transformacions, que creiem que no només eren operacions per posar habitatges, sinó que eren operacions que, a més, tinguin un interès de millora de la qualitat de vida de Sant Cugat, dels seus ciutadans, i, per tant, operacions en les quals es barregen, precisament, a l'habitatge, doncs, amb altres usos, com pot ser doncs, el comerç, els equipaments, etc. Per tant, discrepo en aquest sentit també en això que deia el Carles de que hem de mantenir l'urbanisme tradicional. L'urbanisme tradicional sí que ens ha portat moltes coses bones a la ciutat, però també hem de reconèixer doncs, que teníem mancances i amb la informació que tenim a data d'avui i després de la feina també d'anàlisi que s'ha fet conjuntament doncs, amb els millors experts en temes d'urbanisme de l'àmbit metropolità, creiem que és millorable i per tant l'aposta d'Esquerra i del govern precisament ha anat en la línia aquesta de millorar. Jo també voldria el mite aquest de que Sant Cugat podia haver arribat als 200.000 i s'ha retallat, diguéssim, es va retallar amb nombre d'habitatges, però no es va perdre ni un metro quadrat del que preveia el PGM. Per tant, totes les previsions de sostre que preveia el PGM, inclús més, s'han executat. El que sí que es va prendre en un moment donat, una decisió de que els pisos doncs, tinguessin una mida més gran, etc. Això, doncs, d'alguna manera, també és el que dic, ha portat doncs, que sigui una ciutat d'èxit, una ciutat que tots estem molt contents de viure-hi, però que ha oblidat durant molts anys doncs, a la gent que més ho necessitava. I per tant, doncs, aquí estem amb una dificultat molt gran, amb un pla que doblem les expectatives del govern anterior, que és veritat, i seguim fent-ho, diguéssim. I per acabar, això que deies de les dades, ja ho vam dir, el mandat anterior, el nostre es van entregar, em sembla que eren 71 claus, nosaltres n'hem entregat 158 i l'any que ve, per tant, hem doblat i els propers 4 anys tenim la previsió de tornar-les a doblar. Gràcies.
Molt bé. Pere Soler, del PSC, endavant.
Sí, és evident, amb el que ha explicat el Francesc Duc, que nosaltres ens sentim corresponsables de les polítiques d'habitatge que hem realitzat al llarg d'aquests 4 anys, no? Ningú se li escapa i tothom ho diu que l'habitatge és una part essencial de la vida i de la dignitat de les persones. Està recollit en l'article de la Constitució Espanyola, el dret a l'habitatge, i també en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, accedir i mantenir un habitatge digne és avui dia una de les principals qüestions, preocupacions i ocupacions de les administracions locals. És a dir, que nosaltres estem preocupats i ocupats en poder oferir una oferta d'habitatge assequible. Sant Cugat s'ha construït d'una manera, durant 32 anys, d'una manera molt, molt uniforme, no? Aquest model, aquest famós model de ciutat de Sant Cugat, i que la gent crea els efectes contraris perquè la gent vol venir a viure-hi, però en canvi no té capacitat per absorbir tota la gent que s'hi vol quedar, no que vol venir, sinó que s'hi vol quedar, perquè la que vol venir té el poder adquisitiu, és a dir, una ciutat feta per un valor adquisitiu concret, i per tant el que fa és un efecte expulsador pels que han nascut aquí a Sant Cugat, no? Aquestes generacions entre els 20 i els 30 anys ja no tindran gaires possibilitats de viure, no sé, que tinguin nòmines o que tinguin famílies que puguin aconseguir un pis, i per tant el que hem de fer des de l'administració és garantir aquest dret a l'habitatge a les persones que en aquest moment tenen aquesta necessitat de poder de voler emancipar-se i de poder fer el seu projecte de vida a la nostra ciutat, per una banda, però per l'altra banda també aquells preus que dificulten aquelles rendes de persones també grans, de persones jubilades, que tampoc poden mantenir aquest nivell de vida i que per tant, com a ajuntament, hem de garantir que s'hi puguin quedar a viure. Com? Doncs oferint o provocant un lloguer assequible en aquest sentit, clar. Nosaltres com a govern hem posat en marxa moltes de les polítiques que deia en Francesc. Segurament no som del tot... ens podríem esforçar molt més, segurament no ho fem suficient i caldria explorar altres vies, no? Hi ha hagut ajuntaments doncs, que han mirat la possibilitat de poder catalogar com a habitatge els baixos comercials d'aquelles zones que no estan, qualificades d'eix comercial. Podria ser una via exploratòria en aquest sentit. també es podria optar per altres, com s'està treballant també a nivell del Parlament de Catalunya, la divisió horitzontal de les edificacions unifamiliars. Podríem intentar modificar algun tipus per fer créixer aquest parc d'habitatge, i evidentment nosaltres tenim la voluntat de negociar. Ens dic que en parlaríem després, jo crec que ja forma part de la taula de treball i de la taula propositiva, que és intentar recuperar aquests solars que sabem que hi són de la nostra ciutat, de la Sareb, per poder-hi fer promocions d'habitatge. Nosaltres vam perdre, el govern anterior va perdre una possibilitat important de que hi hagués un operador metropolità que gestionés pisos aquí a Sant Cugat. Es va arronsar davant d'una protesta ciutadana legítima i òptima de la construcció d'habitatge públic per part de l'IMSOL, de l'Institut Metropolità del Sol, a la Floresta mateix, per una altra banda, no s'ha instat prou tampoc als operadors públics, com puguin ser l'Incasol, a construir habitatge també amb terreny que tenen aquí a la nostra ciutat. Podria ser una transformació també de terreny terciari per ocupacional, d'equipaments i fer habitatge ocupacional. És a dir, creiem que encara hem de fer més, i amb això estem. La proposta i de la realitat del projecte 2030, Promusa 2030, és una realitat i és molt més realista que el que es va presentar des del govern anterior. També hem de dir que jo crec que tot això ve donat amb aquesta coherència que nosaltres tenim de donar resposta davant de la ciutadania i poder tirar endavant aquestes polítiques. Per nosaltres també és molt important potenciar dos dels instruments bàsics en matèria d'habitatge. Primer, l'Oficina Local d'Habitatge, l'hem de potenciar, i per tant hem de poder canalitzar tot allò que afecta en qüestions d'habitatge a la ciutat, i per tant canalitzar-ho a través d'aquesta Oficina Local d'Habitatge. Hem de potenciar dins de la pròpia Oficina d'Habitatge Local doncs aquest parc privat però de lloguer assequible. Hem de veure com podem arribar a tots aquests pisos buits que estan a disposició i a lloguer, com els propietaris, a través de millorar els incentius, com el posin a disposició també per aquest habitatge assequible. Evidentment, continuar amb les polítiques de tanteig i retracte, la construcció i planificació de noves operacions o de noves promocions d'habitatge social. I per altra banda, el segon instrument que hem de potenciar és promocionar la nostra empresa d'habitatge. Actualment està gestionant 800 habitatges. Això no es podria fer de manera externa, perquè hauríem de fer una contractació externa i encara ens costaria molt més car del que costa l'estructura de Promusa, i segurament hauríem de fer una política agressiva en el sentit de baixada de preus per intentar aconseguir actius amb allò que no sigui habitatge, que puguin ser doncs aparcaments o trasters o locals comercials. Bé, jo crec que tindrem temps de debatre
més. Sí, tant. Aldo Ciprián, de Ciutadans.
Gracias, Albert. Bueno, la verdad que es que se nota que ha llegado época electoral, a que todo el mundo dice, vamos a hacer 300, vamos a hacer 1000, vamos a hacer 4000 viviendas. Yo creo que antes de eso hay que plantearse exactamente qué es lo que queremos para la ciudad. ¿Queremos expansión o queremos consolidación? Yo creo que es el momento de consolidar. San Cuat ha llegado a un techo aproximadamente de 96.000 habitantes. Faltan infraestructuras, faltan equipamientos, faltan un montón de cosas. Está claro que el tema de la vivienda es importante, pero yo creo que debe haber un momento en el que nos tenemos que parar para revisar todo este bienestar, ¿no?, que queremos para nuestros vecinos, y consolidarlo. Tiene que haber más consolidación y menos promesas que luego al final no se puedan cumplir. Quisiera recordar a la alcaldesa de Junts o del PDeCAT por aquel entonces, no sé cuál es también, cuando decía que íbamos a llegar al 10%. Bueno, seguimos en el 2,8, 6 años después. Se tienen que hacer promesas que se pueden cumplir a corto plazo, no en el 2030, que probablemente no estaremos ni la mitad de nosotros. El tema de la vivienda es un tema serio. La verdad es que hemos estado dando palos de ciego en el gobierno, yo también me incluyo, porque hemos estado sin poder transmitir esta información realmente a los vecinos, con proyectos como el Raúl Centre, ahora viene el Canameller, el Carrer Andana. Son proyectos directamente que perjudican enormemente a la ciudad, porque recordáis que el Carrer Andana, que está directamente pegado a la estación, es la única zona verde que hay en ese barrio. Entonces, ¿le vamos a quitar el barrio para qué hacer unos pisos de protección oficial? Yo creo que el bienestar, en este caso de los vecinos, debe estar por encima. Estamos prometiendo 3.000 pisos de Canameller cuando el señor Francesc Duch Por cierto, echo de menos que estuviera la alcaldesa hoy también aquí para debatir. De vez en cuando iría bien que viniera. Prometió 300. Entonces, si ustedes han dicho que en el Canal Medio van a construir 3.000, he hecho un cálculo así, a grosso modo, en los próximos 40 años tendremos esos 3.000 siempre que ustedes gobiernen. Básicamente son cosas que son inaccesibles, inasequibles. Y yo creo que debemos ser un poco más serios para este tipo de cosas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Pues lógicamente una cosa muy sencilla, aumentar la oferta. ¿Cómo se aumenta la oferta? Pues con muchas cosas que ustedes han dicho, efectivamente. Co-housing, incremento de la colaboración público-privada, incrementar, incentivar que los propietarios puedan alquilar, incentivos fiscales también, que propongan. Todas las propuestas que ustedes han hecho, yo las firmo directamente, pero yo creo que lo importante ahora es determinar qué queremos hacer para nuestra ciudad. Es decir, queremos directamente ampliar, expandirnos directamente sin ningún tipo de control, cuando hay gravísimas carencias en la ciudad, mantenimiento, es un continuo esta información que vamos debatiendo. Por supuesto, bien de protección oficial, todos lo firmamos. Yo creo que ponernos un target del 5% es excepcional, pero siguiendo este principio también que nosotros hemos defendido, no mediante guetos. Es decir, ¿por qué unos pisos, dos edificios de 11 pisos tienen cabida en San Francés y no tienen cabida en Raúl Centre? Pues exactamente
lo que yo quiero decir. Yo he escuchado a Francesc, l'edifici de Francesc,
ja fa molt, m'agradaria una mica que escoltés això. Sí, sí. ¿Por qué esto tiene cabida en el barrio de San Francesc y no en Costa Golf? Pues básicamente lo que tiene cabida en Costa Golf debería tener cabida en el resto de la ciudad. Por tanto, calidad de vivienda, vivienda de protección oficial, pero calidad donde podamos llevar a nuestros hijos, no a los hijos de los demás. Gracias.
Molt bé, gràcies. Res, només, si vols, quan has dit 11 pisos, 11 pisos eren en origen, ara està planejat a 8, no?
Evidentment.
La proposta, no?
Evidentment. Sí. I no ens n'amaguem que era una proposta, però no s'hi val a insistir.
Eren dos edificis d'11 pisos.
Quan és una cosa que s'ha corregit a partir, precisament, d'un debat amb el ciutadà, vull dir, nosaltres sempre hem sigut clars i transparents de dir, aquesta és la proposta inicial, a partir d'aquí obríem un període de parlar amb la gent, això és el que fem amb totes les operacions que estem plantejant, i per tant, doncs tranquil·litat, diguéssim. I el que volem fer és que cadascuna d'aquestes operacions tingui el millor encaix possible dins de l'urbanisme de Sant Cugat.
Ara li toca al Marco de la CUP i després obrirem el segon torn, rèplica i el que vulgueu. Endavant,
sí,
Marco.
Per nosaltres el debat no és el de les alçades, senzillament, perquè és una qüestió bueno, que creiem que falseix el debat i és una qüestió molt més de fons, ara s'ha vist aquí, no? Com es fan servir qüestions més aviat volumètriques i arquitectòniques en relació a una problemàtica molt sèria. Jo crec que Sant Cugat és una ciutat, una zona paradoxa bastant curiosa, que parla malament d'alguna de les conseqüències del model que al final s'ha construït, que té moltes virtuts, però aquesta en concret és una qüestió dolenta, no? I és el fet de que fills en edat d'emancipació de famílies que viuen aquí des de fa molts anys, han nascut aquí o el que sigui, i que no tenen problemàtiques socioeconòmiques determinades, doncs tampoc poden trobar un lloc on viure i emancipar-se a la seva ciutat. I això és per l'elevadíssim cost de la vida en aquest municipi. I quan el Carles Brugaroles, que també jo celebro que Junts, no sé si és perquè ara sou Junts i abans el Pedregar no en parlava o Convergència tampoc, però celebro moltíssim aquest abordatge més complet de la situació de l'habitatge, perquè crec que en algunes coses, com el concepte de gentrificació, ens hi podem trobar. En els orígens del concepte de gentrificació o què és el que genera gentrificació a Sant Cugat potser podríem debatre, potser tindríem diferències. Nosaltres som els que pensem que aquest model de ciutat aquest model de ciutat jardí en termes més conceptuals, doncs és un dels grans potenciadors d'aquest efecte gentrificador i que al final el que està generant és una substitució poblacional de les persones que menys recursos tenen i homogeneïtzar la població en relació a un estatus determinat econòmic, no? Jo penso que això és una problemàtica a mig termini perquè pot consolidar la ciutat d'una manera que crec que no fomentaria pas la diversitat, i crec que és interessant destacar que durant aquest mandat, i penso que això també és voluntat de la casuística del 2019, de la possibilitat també de generar un govern alternatiu, es va posar sobre la taula molt més que molts anys abans la qüestió de l'habitatge i de la problemàtica de l'habitatge. N'hem parlat obertament, no ens hem amagat que això és un problema gravíssim, hem fet estudis a través de l'Observatori Sociològic, a través del baròmetre d'inclusió, hem vist que realment la qüestió de l'habitatge afecta exactament a la meitat de la població, o sigui, 49,7% de persones 49,7% de persones afirma tenir algunes, estic parlant del baròmetre inclusiu 2020, Tu ara estàs parlant d'una qüestió que és el factor que genera exclusió al 17% de la població en relació a l'habitatge que han consultat l'Observatori Sociològic. El 49,7% de la població afirma tenir certes o algunes dificultats en fer front a les despeses derivades de la llar. És a dir, no estem parlant de que la meitat de la població estigui en situació gravíssima, estem parlant de que la meitat de la població es planteja la seva situació econòmica en relació a l'habitatge. I això, evidentment, són motors de gentrificació. Jo crec que abans s'ha explicat, en aquests 4 anys ens hem deixat la pell per abocar el màxim de recursos públics per lluitar bàsicament pel dret a l'habitatge. No és només una qüestió de planificar noves promocions, de reordenar urbanísticament allò que creiem perquè apareguin noves promocions, sinó també és la qüestió d'evitar la pèrdua de l'habitatge, no? I aquí hi ha tot un terreny de destinar recursos en relació a línies d'ajuts de suport econòmic a qüestions de despeses d'habitatge o subministraments. Estem parlant també de dotar l'oficina local d'habitatge de més recursos per atendre les persones del municipi. Estem parlant d'un servei de mediació al lloguer per poder atendre els llogaters en relació als seus contractes i que es puguin resoldre favorablement a ells. Són tota una sèrie de qüestions que s'han d'abordar més enllà de la planificació estricta de noves promocions. Per tant, aquests 4 anys sempre s'ha de fer més amb l'habitatge, sempre ho hem dit, però ens hem deixat la pell. Jo sí que crec que valoraria que s'ha fet molt bona feina amb el Pla d'Habitatge 2030, com a mínim pel que fa a la reestructuració urbanística per poder realment parlar de quants habitatges podem tenir en el futur. I jo secundaria les dades que parlava el Francesc. En aquest mandat s'han lliurat 158 habitatges de lloguer assequible i diran, venien d'abans, venien de no sé quantos. És igual, durant aquest mandat s'han lliurat 158 habitatges i durant aquest mandat s'han posat les bases perquè el següent mandat sigui el de l'habitatge públic amb la previsió de lliurar 362 nous habitatges, no? Perquè evidentment és una qüestió que és lenta, que s'ha de planificar, s'ha d'estructurar bé i per tant els fruits es veuen no en 4 anys sinó en una mica més de temps. La qüestió de Caramatller, que ningú l'ha mencionat però abans Albert tu la comentaves, jo crec que és interessant parlar de que hem posat el debat sobre la ciutat i sobre el seu model i sobre les seves necessitats en base a una planificació d'una qüestió futura i del tancament de la ciutat. Jo penso que és superinteressant perquè no és només la qüestió de Caramatller sinó que estem tots o molts de nosaltres parlant de la ciutat, de les seves necessitats. I jo crec que no és excloent parlar de les mancances que té aquest municipi a nivell urbanístic, a nivell de serveis, a nivell d'equipaments en molts barris i poder-les resoldre a mesura que planifiquem el que pugui passar en el futur en aquest tancament de la ciutat. I el de Can Ametller, a mi no us culpareu, jo crec que no és fum, són els fonaments per fer una ciutat o com a mínim una nova zona ben feta i que garanteixi l'habitatge protegit. I finalment jo crec que per mi hi ha noves línies d'acció que hauríem d'aprendre, no? Com és el fet de... És una dimensió que potser no s'incorpora perquè és del mercat privat, però vetllar per les bones pràctiques de les APIs, no? Potser amb algun tipus d'espai d'interlocació entre administració i el sector immobiliari. Tenim un 30% de persones viuen en lloguer i penso que cal atendre-les. Jo crec que és important explorar la capacitat d'exercir capacitat sancionadora per mobilitzar el mercat privat i també prevenir dinàmiques especulatives. Crec que cal densificar o compactar algunes zones passant d'unifamiliar a bifamiliar en algunes zones més residencials de la ciutat també és interessant per donar una mica més de vida als barris i finalment jo crec que també és important parlar de que el que cal és una regulació del mercat de l'habitatge ja, després potser parlarem d'aquesta nova regulació que es planteja en la via estatal, però jo celebro que en aquestes tertúlies locals, ja ho he dit en alguna altra ocasió, tots els partits estem molt d'acord que l'habitatge és un problema, però aquí el que s'ha de fer és treure l'habitatge del mercat desregulat, perquè al final és el principal mal del que patim tots els municipis. I penso que això és un compromís que s'ha de prendre a nivell de Parlament, a nivell de Congreso, i això realment no és una cosa que estigui passant tant com ens agradaria.
Sí, ara farem segona ronda, rèpliques, el que vulgueu, però sí que aprofitant que ja ho posa sobre la taula el Marco, el tema de la llei d'habitatge que s'està en tràmit però que ja té, sembla ser, els suports suficients com per tirar endavant, i que el Pere també ha posat sobre la taula l'anunci dels pisos de la Sareb, doncs ja ho poso sobre la taula i cadascú que s'ho agafi i en parli en la mesura que vulgui. Sobre els pisos de la Sareb, nosaltres a Cugat Mèdia vam explicar que a Sant Cugat ara mateix hi ha 11 habitatges i dos solars que pertanyen a la Sareb. tot i que d'aquests 11 habitatges, 7 estan ocupats, i tot just ahir ens van dir que només un està considerat en situació de vulnerabilitat. D'aquests 7 ocupats, un en situació de vulnerabilitat, insisteixo, això ens ho va contestar ahir a la tarda la mateixa Sareb per correu. Per tant, torno a posar sobre la taula aquest tema i endavant.
Sí, jo si em permets, bueno, sí que en torn com vulguis. Si
bueno, ara no volia ser tan estricte com a la primera ronda perquè no sembli un ple.
Sembla, perquè si no ja sabem què passa.
Sí? Sí.
Endavant, Carles. Sí,
doncs vinga, Carles.
A veure, mireu, el mandat precedent a la arribada del tripartit, ja estava en marxa l'oficina local d'habitatge, es va fer el pla estratègic d'habitatge, es va modificar el pla general del tanteig i retracte, es va fer l'acord del lloguer, es va habilitar els 2 milions d'euros anuals per Promusa, es va fer el Promusa 2030, el pla, es van habilitar ajuts al lloguer i a hipoteca, es va fer un pla contra els habitatges buits, es van habilitar més habitatges socials, es van fer els ajuts als subministraments per l'emergència econòmica que hi havia en aquell moment, es va habilitar el 30% d'habitatge protegit amb noves promocions, es van modificar les plusvàlues perquè no s'haguessin de girar contra els desnonats, es van fer els ajuts per rehabilitació, es van construir 158 habitatges, es van lliurar 158 habitatges el mandat passat. En l'actual s'han lliurat 3 promocions, la de Benet Moixó, la dels Mestres i la de Geroni de Pujades, 129 en total, per tant menys, no el doble, menys que el mandat anterior, però és que a més d'aquestes 3 ja venien del mandat anterior. I què s'ha fet en aquest mandat, no? Doncs, per exemple, aturar Can Cabassa, que preveia 120 habitatges, que si no s'hagués aturat potser ara ja estarien lliurats. Sí, s'ha millorat la carta de serveis de l'oficina local d'habitatge, s'han promogut promocions amb espais conflictius, que ja veurem quin futur tenen. En el cas de Regull, en fi, ja n'hem parlat, jo crec que no té cap futur. El carrer Rendana, a la pròpia masia de Can Cabassa, etc. No? S'ha fet un pla d'habitatge accessible que en essència és un llistat de promocions, en quant no té en aquest moment pla d'habitatge amb totes les de la llei, i s'han reduït les bonificacions de les famílies nombroses per fer front a les seves despeses relacionades amb l'habitatge.
Per raó de renda. Per raó de renda.
No, és que... Bueno, estem pitjor que abans, Famílies nombroses.
Pitjor depèn.
Clar, ara... Clar, quan el senyor Duc, el senyor Soler, el senyor Simarro deien, home, és que celebrem que els de Junts ara us incorporeu, però per favor, però compareu el balanç dels mandats. És que es diu, no, el 10% en 2030. I és que el vostre propi pla...
No dic que no s'hagi fet res.
El vostre propi pla diu...
El tema de l'habitatge no estava sobre la taula de Ciutadans.
Doncs mira el balanç. Mira el balanç
de mesures... No ho ha dit ningú.
Mira el balanç de mesures i d'esforç de l'Ajuntament. Perquè és incomparable. El pla actual doble el precedent, no és veritat, en 2030 són pràcticament idèntics.
L'objectiu és tots, del 5% al 10%.
No, l'objectiu del 10% ja hi era, i ara vosaltres dieu que en 2033 arribarem al 10%. Bueno, ja es preveia en el pla anterior que hi hauria el desenvolupament del que abans es deia Can Fontanals i tota la zona de Can Ametller, que havien d'anar més lluny, però el 10% ja estava plantejat, no? Dieu, no, cal canviar l'urbanisme de Sant Cugat, cal un canvi de model. Doncs mireu, nosaltres no estem d'acord, nosaltres no permetrem gratacels, no estem a favor de la compactació, i no per... Sí. Escolta, fins i tot en els renders idíl·lics de Can Ametller es veu allà un edifici que no tenim 15 plantes.
Però que hi ha 8 plantes a la Rambla del Celler, Carles, per l'amor de Déu, no fem...
Previs a l'etapa d'Aymeric.
Ara traiem el Aymeric
si dibuixem és que tenim molt avançat i us ho agafeu al peu de la lletra. Si no dibuixem, llavors és que no estem fent feina i tot és fum. Jo demanaria una mica de rigor.
El model Sant Cugat que tenim és el que aporta aquests índexs d'oportunitats per a tothom i d'índexs de qualitat de vida. Doncs vosaltres el voleu canviar.
La resta marxem o a discutir?
Hem de ser clars.
Hem de fer una segona ronda més curta que la primera, perquè és que la primera em dura 30 minuts. Minuts i ens queden 15.
Jo, si baixeu, però molt breu. Jo crec que una altra cosa que volia desmentir és el tema aquest de si hem d'anar cap a l'expansió de la ciutat o cap a la consolidació. Sí. Jo crec que són coses que hem de fer les dues, clarament. O sigui,
el pressupost que tenim,
clarament, no crec. Fer una expansió d'un barri com Can Ametller no suposa molts recursos de la ciutat. no suposa molts recursos de la ciutat. És tramitar una modificació del planejament, que sí que costa diners fer-la i que s'ha de fer ben feta i que és molt important, i per això hem obert el debat de la ciutat perquè es faci bé i amb el màxim consens possible, que a més aquí aprofito per demanar doncs, que des de l'oposició, ara que estem tots conscienciats amb el tema d'habitatge, doncs ens assumem d'una manera definitiva. I precisament no hem volgut dibuixar el detall de com han de ser aquests edificis, perquè per nosaltres és el menys important. L'important és que allà podrem fer totes aquestes coses que estem dient. Podem fer un 50% d'habitatge assequible, podem fer molta més activitat econòmica i, per tant, un barri que sigui un lloc on s'hi pugui viure, simplement. Per tant, jo crec que això que deia, les dues coses són imprescindibles fer-les, i les altres, no, ho dic perquè les de consolidació, aquestes sí que són, però aquestes són precisament les 18 o 20 que ja tenim en llista, operacions de microurbanisme que estem plantejant al centre de la ciutat i que creiem que també són del tot necessàries. Pensar que el problema de l'habitatge se solucionarà només amb modificacions de passem d'unifamiliar a bifamiliar o passem d'un canvi de normatiu de les plantes baixes, aquí no solucionem el tema, em sap greu dir-ho. Per tant, hem d'anar a totes i evidentment tenint en compte el model de ciutat i que la gent viu molt bé i al revés. I aquestes operacions que fem i que estem plantejant són per millorar la ciutat existent.
Gràcies, Francesc. Pere?
Sí, jo bueno, sentint el Carles Brugueroles, quasi el que està dient és que ens hem passat el mandat sense fer res, perquè tot estava fet, tot estava planificat i que ens haguéssim pogut quedar... ens haguéssim pogut quedar asseguts a la cadira, que el resultat hagués estat el mateix, sentint a Junts i sentint a Ciutadans.
Els cicles de la construcció són de més de 4 anys.
Però, bueno, per tant, en definitiva, com que no hi ha hagut temporals, com que no hi ha hagut pandèmia, aquí no passa res. 2 anys perduts de la nostra vida i de la nostra mecànica de l'administració i no passa absolutament res. Aquí és igual. Ja ho sé que no ha sortit... però per això està el Pere, per recordar constantment que hi ha hagut una pandèmia, que segur s'han hagut d'esmerçar esforços per mitigar els efectes d'aquesta pandèmia i que ens ha aturat administrativament tots els processos de promoció i de construcció. Punt número 1. Punt número 2. Hem fet una planificació a mig i llarg termini. Jo els vull fer una pregunta a l'oposició. I és molt simple. Estan a favor o no del cobriment de les vies del tren per poder augmentar l'edificabilitat de la zona de Can Ametller? És una pregunta simple.
Sí.
Ciutadans encara no ho he sentit.
Clar que sí.
Ciutadans encara no ho he sentit.
Sí, però
doncs ja
hem de saber
vale.
Cos, no?
Com a mínim ja estem...
Però és que no sabem ni
no,
el cos.
Però de moment...
Que venen fum directament.
No, fum no. Fum no. Això és la base principal. El cobriment de les vies...
I la cosa del món també, però clar,
ostres. Em deixeu continuar desenvolupant el meu argument.
El cos l'assumeix el sector.
Vale? Primer, no és aixecar, sinó és cobrir. Per tant, els costos són assumits, com deia ara el Francesc, pels propis promotors privats o operadors públics que actuïn en aquella zona. Si nosaltres fem això, vol dir que tenim una mirada àmplia, expansiva, si vols dir-li la paraula, en aquest sector. Però en d'altres sectors hem de mirar doncs, aquesta densitat que deia el Marco, hem de mirar aquest microurbanisme, actuar en aquelles parcel·les on podem fer... totes les promocions previstes per Promusa que començaran a veure el seu fruit a l'any 25 o 26 quan comencin, per tant, tot en aquest sentit. Per tant, nosaltres no sé si apostem en aquest moment per destruir, perquè no apostem per destruir el model de ciutat de Sant Cugat, ho hem de dir, perquè clar, quan optem per dir gratacels no per habitatge, però gratacels sí per oficines, doncs bueno, clar, aquí varia una mica, perquè tenim, per exemple, un edifici allà a la zona de la rotonda del Vi, entre la rotonda del Vi i la rotonda del Xic, de moltes plantes que el que fa és trencar absolutament el que és la... O sigui, crea un impacte visual sobre el barri de Vuit Palleres, a la Serralada de Collserola, i des de... Bueno, m'és igual, és a dir, gratacels sí per oficines, és a dir, pel teixit econòmic, sí que ens podem permetre el luxe de fer gratacels de 15, 16 i no sé quants pisos, però en canvi, per habitatge no. Bueno, ho hem d'explorar. Algú se n'amaga, i no estic posant comparativa, però algú se n'amaga que Barcelona, amb tota l'operació del Fòrum o Diagonal Mar, no va guanyar molt habitatge assequible i molt habitatge protegit per donar resposta també a una part de la ciutat. Bueno, doncs a vegades s'ha de ser agosarat i a vegades s'ha de tirar endavant polítiques. I això no vull, i això no vol dir que estigui planificant una zona expansiva amb uns gratacels de 12 o 13 plantes que s'ho inventen. I la reducció de l'IBI era una qüestió de justícia social. Perquè hem de tirar cap a aquesta tarifació social. No totes les famílies nombroses tenen la necessitat de tenir una rebaixa de l'IBI.
Bueno, pues espera, andaban Aldo.
Sí, sí, gracias. Yo responderé un poco las afirmaciones que han dicho los compañeros. En un principio, todos estamos de acuerdo que estamos haciendo un diagnóstico. Yo no he escuchado todavía cosas concretas de soluciones. Sí, se va a tapar la vía del tren con un coste adicional que, como bien sabemos, repercutirá sobre el coste de la vivienda. Por tanto, vivienda de protección oficial asequible, no lo veo cuando tenemos un coste adicional que se va a repercutir sobre estos
pisos.
Yo he escuchado tu argumento.
Disculpa.
Luego también hay un tema que nosotros nos quejamos. O sea, la curva poblacional que hablábamos antes, esa forma de reloj de arena, era cuando gobernaba Junts y es cuando ha gobernado el tripartito. Es decir, no habéis conseguido absolutamente nada. Tantas promesas incumplidas, tantos pisos que se iban a hacer, ese 10% que se iba a alcanzar en 4 años y no se ha alcanzado absolutamente nada. Nosotros queremos ser también un poco más críticos en tema de la estructura y queremos cosas concretas, ¿no? En cuanto comentabais el Sareb, esta mañana estaba viendo información. En Barcelona hay un total de 80 pisos en la actualidad disponibles. Y en España se calcula un total de 9.000, en unas condiciones lamentables, porque la mayoría de ellas están ocupadas y hay que hacer una fuerte inversión para recuperar esas casas, aparte de echar a los inquilinos. Otro tema que también nosotros nos hemos quejado, parece ser que de las 11 disponibles, 10 están ocupadas, un tema que nosotros también hemos denunciado en el Pleno y ante la el ninguneo por parte del equipo de gobierno que dice que esto en San Cugat no pasa. Pues sí que pasa también. Otro tema también que no hemos hablado, creo que deberíamos hablar, que es importante, son las medidas de la Generalitat de Cataluña y en este caso del gobierno de España. El tema de fijar los alquileres. Sabemos que después de un año y medio de trabajo que hizo, creo que fue Junts, creo que fue Damià Calvet el que lo propuso, en septiembre del 2020, se ha calculado que este control, es fijar precios de alquiler, ha sido totalmente negativo. Se han incrementado los costes de los pisos más bajos, se ha disminuido la oferta un 10%. Son datos, si quieres te lo paso. Estoy leyendo, tengo delante aquí el informe de SADE que ha hecho específicamente sobre este punto. Y ha sido una medida totalmente nefasta para mejorar el coste de los alquileres. La única cosa que han conseguido, por otro lado, es reducir el coste de los alquileres de los pisos más caros menestantes. Una última cosa directamente, ya que hace, y va a ser una bomba, nosotros estamos a favor de cerrar Promusa. Promusa cuesta a San Cugat 24 millones de euros. 800 pisos dividido 24 millones de euros sale a 30.000 euros el piso de gestión. Yo creo que cualquier inmobiliaria actual de las que tenemos aquí alrededor de Cugat.cat gestionan más de 800 pisos y pueden hacerlo de una manera muchísimo más económica sin tener un coste repercutido sobre el bolsillo de todos los sancugatens. Gracias.
Vale, anda, Marco.
Lo va a promocionar, Aldo, la contabilidad que te has sacado aquí, mare de Déu, mare de Déu.
Entiendo que desde Servicios Sociales no veis mucho la
No, mira, Servicios Sociales parla d'una altra cosa. Sí. Durant aquest mandat hem fet la mesa d'emergències, ja que el Carles treia la cartilla dels fets. La mesa d'emergència és l'òrgan col·legiat, que aquest mandat hem fet que sigui un òrgan col·legiat. No, hi havia una comissió de treball. Hem fet que sigui un òrgan col·legiat i regulat amb un reglament propi, que és la mesa que atorga els pisos del Fons Social de persones en situació d'emergència. Els habitatges en aquesta qüestió del fons social, evidentment abans n'hi havien, però ara l'hem pujat fins al 25% del parc total d'habitatge públic, per tant, ho hem millorat. La qüestió del tanteig i retracte, n'hem comprat més, amb més supòsits que el mandat anterior, i es preveuen en comprar-ne encara més. Jo crec que és el toma i daca aquest de qui ha fet més i qui ha fet menys. Poden dir que han fet moltes línies noves, però també m'agradaria saber quants recursos, a banda d'aquestes noves línies d'ajut, podríem comparar-los entre l'anterior i entre aquest. I jo crec que és lícit dir que amb totes aquestes noves línies que hem fet, amb una millora de l'oficina local d'habitatge, amb nous serveis tipus el programa de mediació lloguer i moltes altres qüestions, ho hem correspost d'un augment substancial de la capacitat econòmica per garantir que aquests recursos funcionin, no? De 5,9 milions a 9,6 milions d'euros a l'àmbit de drets socials, que entre d'altres, perquè no és l'únic que gestiona aquest tipus de qüestions, treballaven. Susana Pellicer, inclús la coneix d'una forma molt més subtil, però va ser dit en entrevistes, ens enviaven a viure a altres llocs mentre no poguéssim tirar les nostres butxaques per viure aquí. Si aquesta és el tarannà, tot i que des de la innocència algú pugui dir això...
Què es fa?
Sí, exactament.
Què es fa en aquest moment? Que,
pues posar tots els recursos públics possibles.
Tots per... a Sant Cugat o no? No.
A Sant Cugat posem tots els recursos públics que podem per evitar la pèrdua d'habitatge. Es posen molts més recursos i no li diem a la gent que marxi. Poseu les piles al Parlament, poseu les piles al Congreso per regular a l'habitatge, perquè sense una revolució clara de l'habitatge aquí no ens en sortim.
M'heu demanat dues paraules, queda un minut i l'Oriol em fa ja gestos. Deu segons. Posa música, Oriol.
Ara tenim un parèntesi, tenim un parèntesi de 3 anys fins a la propera promoció. I això és responsabilitat d'aquest govern. Segon tema, nosaltres no farem ni gratacels ni apostarem per la compactació, com sí que aposta el tripartit. I finalment, Sant Cugat és més car perquè és millor. Si tots els municipis del nostre entorn haguessin fet les coses igual que aquests governs de l'any 87, el problema de demanda de sobrepreu no el tindríem igual.
Jo no n'hem parlat, però jo vull posar en valor la nova llei d'habitatge amb una inversió de 4.000 milions d'euros, posar-la per construir 43.000 habitatges i un traspàs a la Generalitat. Només demanaria que la Generalitat fes el propi en els ajuntaments i que traspassés aquesta gestió.
Moltes gràcies a tots 5. Acaba la tertúlia del Gall del Bonestir. Hem començat parlant d'habitatge. La setmana que ve, 23 d'abril, parlarem de mobilitat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.